Doncs bé, jo, contràriament al que és sempre el meu costum, faré una intervenció llegida en aquesta primera part, sabent que després, quan fem doncs, el debat entre nosaltres i llavors amb les preguntes, doncs, ja hi haurà ocasió per doncs, poder-me expressar més lliurement. Però en aquesta primera part he tingut ganes de llegir-la perquè el títol de la meva intervenció és Desigualtat natural i desigualtat social. Hi ha persones que neixen molt intel·ligents i n'hi ha que neixen amb escasses capacitats intel·lectuals. Hi ha persones que neixen sanes i fortes i n'hi ha que neixen malaltes. Hi ha persones que neixen molt velles, n'hi ha que neixen lletges. Hi ha persones que neixen intel·ligents, fortes o velles, boniques, i després pateixen al llarg de la seva vida un accident o una malaltia que els pren o els disminueix significativament aquests atributs. De vegades, la desigualtat d'atributs en néixer està causada per l'acció humana o per la injustícia social, com per exemple quan s'ingereixen certs medicaments o substàncies durant l'embaràs o quan es permet la contaminació ambiental en les zones camperoles per glifosfat, per exemple, glifosat, que és aquest producte estrella de la companyia Monsanto, potser el coneixeu més pel nom Roundup, no? Diríem un herbicida que conté, el principi actiu és el glifosat, que sabem que és responsable de greus malalties, sobretot de deformitats també en néixer. Els accidents i les malalties que ocorren al llarg de la vida poden derivar també d'accions humanes directes o d'una distribució desigual dels recursos, com per exemple quan té lloc un terratrèmol i les úniques cases que s'enderroquen aplastant en els seus inquilins són les cases dels pobres, o quan es permet un desigual accés a l'assistència sanitària, o quan s'esdevenen accidents laborals per treballar en males condicions o inclús en condicions inhumanes, com és el cas dels nens que treballen, nens i adults també, en les mines de coltan de la República del Congo. S'estima que són més de 5 milions de persones que han mort en l'explotació d'aquestes mines per accidents, però que evidentment no són accidents que no tinguin una relació amb l'activitat humana o amb la injustícia social. Malgrat els nombrosíssims casos en què la desigualtat d'atributs al néixer o el fet de ser víctima d'un accident o d'una malaltia al llarg de la vida, malgrat els nombrosíssims casos en què això és conseqüència de la desigualtat social, queda clar que hi ha casos, també nombrosíssims, en els quals la desigualtat no és fruit de l'acció humana individual ni col·lectiva. A la desigualtat, que no és fruit de l'acció humana, l'anomeno desigualtat natural. A què és deguda la desigualtat natural? És, com afirmen alguns, volguda per Déu? Forma part d'aquesta voluntat creadora? O dels qui doncs, tingueu una filosofia de la vida que no inclogui a Déu, d'això que en podeu dir natura o que en podeu dir doncs, el sentit de la vida, no? És part del sentit de la vida que hi hagi una cosa que es diu desigualtat natural i que sembla que és real, que hi és fins i tot després que haguem, diríem, filtrat per aquesta desigualtat de naixement que, de fet, és conseqüència d'una acció humana i d'una injustícia social. A la paràbola dels talents, això és una cita de l'Evangeli de Mateu, just abans ens trobem amb què Jesús compara a Déu amb un home que, havent decidit confiar els seus béns als seus servents, no els reparteix de forma equitativa, sinó que amb un n'hi dona 5, a l'altre n'hi dona 2 i al tercer n'hi dona solament 1. Per què unes persones neixen intel·ligents, sanes i velles i d'altres neixen sense posseir cap d'aquests 3 atributs? Per què aquesta desigualtat inicial? No és inevitable, aquesta seria la pregunta clau, no és inevitable la desigualtat social si partim d'una desigualtat natural o d'una desigualtat inicial? No hi ha dubte que la societat, que la desigualtat social és inevitable si la societat s'organitza entorn a la competitivitat. I a més, si considera la propietat privada un dret absolut. A la societat capitalista, els que neixen amb menys capacitat de competir o tenen una malaltia o un accident greu, queden sovint relegats a la marginació social i a la pobresa. Ara penso, per exemple, en Stephen Hawking, que seria una persona amb una malaltia greu que no està relegada a la marginalitat o a la pobresa. Per què? Perquè aquesta malaltia greu, en el seu cas, gràcies a una intel·ligència excepcional i també o bé a una capacitat econòmica pròpia o d'algú que l'ha ajudat, no li ha restat capacitat competitiva a la nostra societat. I per tant és una persona amb una malaltia greu, però que no està en la marginació. Aquest no és el cas de qualsevol persona que o bé ja ha nascut sense determinats atributs o bé els ha perdut per malaltia o per accident i que aquesta pèrdua li hagi fet perdre, aquest és el punt essencial, tal com tenim muntat el món i la societat, li hagi fet perdre capacitat competitiva. Quan això és el cas, el resultat és la marginació social. El privilegi social que confereix la riquesa a la nostra societat compensa la desavantatge competitiva de la desigualtat natural. I el resultat final en un món és un món on la distància entre rics i pobres no fa més que augmentar. Deveu conèixer molts de vosaltres el darrer informe d'Oxfam Intermón. És aquest informe que diu que ja és una realitat avui al món que l'1% posseeix més, l'1% de la població acumula més béns, més riquesa que el 50% més pobre del món. Això és encara més greu si dintre d'aquest 1%, que serien, si som 7.500 milions de persones, doncs això encara són 70 milions de persones, l'1%, no? Però és que dintre d'això encara hi ha 80 persones que tindrien, diríem, més que aquest terç més pobre de la humanitat. Una desigualtat, com creiem, no s'ha donat mai abans en la història. Una desigualtat que, segons economistes darrerament molt coneguts, com per exemple Thomas Piketty, que molts us deu sonar, aquest autor del llibre que es diu El capital en el segle XXI, aquest economista agafa el títol de Karl Marx del segle XIX, que va fer El capital i li diu El capital al segle XXI. I la tesi del seu llibre és: amb la desigualtat social que tenim avui és incompatible amb la democràcia. El grau de desigualtat que tenim és incompatible amb la democràcia, i això no només ho diu Piketty, ho recull un Premi Nobel d'Economia, com és Joseph Stiglitz, per exemple, o d'altres economistes coneguts, com Paul Krugman i d'altres. És inevitable la desigualtat social si partim d'una desigualtat inicial? Segons la regla de Sant Benet, i cito aquesta regla perquè és un document del segle VI que doncs, ens pot ajudar a veure com altres, és evidentment la regla que jo conec per ser monja benedictina, però és un exemple d'una mirada sobre el món que és diferent que la mirada competitiva. La regla de Sant Benet té el capítol 34 que diu: si tothom en el monestir ha de rebre igualment les coses necessàries. I aquest capítol diu així: està escrit, es distribuïa segons el que necessitava cadascú. Però amb això, diu Sant Benet, no volem dir que hi hagi discriminació de persones, Déu no ho vulgui, sinó consideració de les febleses, podríem dir de les necessitats. Per això, aquell que necessiti menys, que doni gràcies a Déu i que no s'entristeixi, però el que necessiti més, que tingui en compte les seves febleses i no s'enorgulleixi per les atencions que li prodiguen. Així, tots els membres de la comunitat viuran en pau. Segons aquest capítol, Déu, i traduïu cadascú, el sentit que té el món, no implica, no desitja la desigualtat. En aquest cas, el que s'espera de nosaltres és que reaccionem davant de la desigualtat natural de forma solidària, de tal manera que aquesta, la desigualtat natural, no derivi en desigualtat social. Malgrat això, si no hi ha aquesta desigualtat desitjada en el pla del món, en el sentit del món, en la visió del món que cadascú de vosaltres pugueu tenir, per què existeix la desigualtat natural? No seria més lògic que hi hagués un món on aquest punt de partença diferencial no existís? en lloc de crear un món o existir un món desigual i esperar que siguem nosaltres qui restaurem la igualtat, donant a cadascú segons la seva necessitat? Per què no tenim un món on cadascú tingués diversitat de dons i peculiaritats pròpies, però on no hi hagués malaltia, persones que en néixer o després d'un accident quedessin privades de la seva autonomia personal? La resposta em sembla senzilla, que és que aquesta diversitat suposi una desavantatge competitiva, el que ens aboca és a pensar el món no en base a aquesta categoria que, si no la col·loquem al davant i ens la mirem de cara, ha esdevingut la categoria central, que és la categoria de la competitivitat. El problema de dir com és que hi ha persones que tenen desavantatge competitiva, ens el podem mirar diferent quan diem és que és la competitivitat allò que volem que sigui el centre de la nostra organització social? En quin moment la diversitat, que és un valor positiu, es converteix en desigualtat, concebuda com a desavantatge social? En el nostre món hi ha persones que pateixen per haver nascut amb la pell obscura en lloc d'haver nascut amb la pell clara, o per haver nascut dona en lloc d'haver nascut baró. No costa molt d'esforç adonar-se'n que aquests no són casos de, són casos de fet de diversitat natural que es converteixen en desigualtat només com a resultat d'unes pràctiques i d'unes estructures discriminatòries que són fruit de l'acció humana. Contràriament, néixer menys intel·ligent fins al punt de no poder valer-se per un mateix, això és diferent. Això sí que és desigualtat natural real. O no? És possible pensar que el que he anomenat fins ara desigualtat natural sigui en realitat una diversitat enriquidora que només es converteix en desavantatge i, per tant, en injustícia a causa d'unes determinades pràctiques i estructures socials? Existeixen avui associacions de persones que reivindiquen que el que socialment es considera la seva desgràcia personal, per exemple, ser sord mut, és en realitat una diversitat funcional i no suposa en si mateixa cap desavantatge natural, sinó una peculiaritat que ha d'acceptar-se com a tal sense ser jutjada i que representa en realitat un enriquiment per al conjunt de la societat. És el cas, en el cas de la ceguesa, per exemple, s'han produït canvis espectaculars que avalen aquesta perspectiva. Al llarg de la història, els col·lectius socials han tendit a considerar a la persona cega com castigada per Déu o simplement desgraciada i a oblidar-la a la seva sort o a la caritat dels seus parents o de les institucions benèfiques. Gràcies, sobretot, al mètode de lectura i escriptura tàctil desenrotllat per Braille el 1825, el canvi de mentalitat que això va suposar i a les múltiples adaptacions estructurals que s'han implementat socialment des d'aleshores, les persones cegues que tenen accés a aquestes mesures poden evitar avui la marginalitat social i són, en general, respectades com a persones fins i tot particularment sensibles en un món particularment sensibles que sovint aporten una visió més fonda i equilibrada en un món saturat d'estímuls visuals. També és de destacar la revalorització dels nens i dels adults amb síndrome de Down. D'amagar-los a casa i considerar-los una vergonya per la família, hem passat a descobrir socialment la seva particular intel·ligència emocional i a valorar-los per ella i per el repte que la seva presència suposa als nostres falsos valors competitius. Quan hi ha un nen en una classe amb síndrome de Down, quin sentit té premiar els alumnes que treuen les millors notes? Què és el que es premia en realitat quan s'actua així? Tots saben que el nen amb síndrome de Down no aconseguirà mai ser el primer de la classe. I no per falta de mèrit propi o d'esforç personal. El nen amb síndrome de Down ajuda els seus companys a qüestionar l'organització social basada en la competitivitat, la injustícia flagrant que aquesta competitivitat suposa i com n'és d'absurd optar per la competitivitat podent-nos organitzar d'acord amb els principis de la solidaritat. Es distribuïa segons el que necessitava cadascú. El 7è informe FOES sobre exclusió i desenrotllament social a Espanya, és l'informe del 2014, mostra ben clarament que la desigualtat social no es deu, en primer lloc, a la crisi econòmica, sinó al model d'organització social que hem escollit. Un model basat en la competitivitat que no posa límits a l'acumulació de béns i que considera la propietat privada un dret absolut. De cada 3 persones que es troben avui en situació d'exclusió social a Espanya, 2, de cada 3, 2, han arribat a aquesta exclusió social abans que comencés la crisi. Durant els anys, per tant, en què se sentia dir allò de Espanya va bien, durant els anys de màxima puixança i creixement econòmic. Amb la qual cosa la deducció és el sistema capitalista, quan entra en crisi, genera exclusió social i pobresa. El sistema capitalista, quan no està en crisi, genera exclusió social i pobresa. El problema no és la crisi, és el model socioeconòmic. Tanmateix, per acabar amb aquest model de forma duradora, els necessaris i urgents canvis estructurals han d'anar acompanyats d'un canvi de perspectiva antropològica, un canvi en l'orientació de fons. No es tracta només d'evitar que la desigualtat natural esdevingui desigualtat social, sinó de qüestionar fins a quin punt allò que considerem desigualtat natural és en realitat una diversitat enriquidora i d'organitzar-nos no solament per tractar caritativament els que considerem naturalment desavantatjats, sinó per reconèixer-los simplement com a iguals.
Bona tarda a tothom, se'm sent bé, tinc la veu una mica... No, se'm sent bé, se'm sent millor ara, sí. Intentarem parlar una mica més fort, perquè tinc la veu una mica malament per un refredat fort. Moltes gràcies a la càtedra, moltes gràcies al Joan per haver-me convidat a estar aquí aquesta tarda i parlar una miqueta d'un tema tan interessant, tan important, com és el tema de la desigualtat i de la desigualtat en salut. Intentaré fer en uns pocs minuts una petita síntesi d'alguns dels temes que ens semblen més importants, més claus, quan parlem de desigualtat i quan parlem de desigualtat en salut, i després espero doncs, que amb el debat, amb els meus companys, companya, doncs, tindrem ocasió d'ampliar, discutir coses i després amb vosaltres. No? No hi ha dubte de que la salut és un tema important per quasi tothom, o pràcticament per tothom. Poques persones a les enquestes diuen que la salut no els importa. És curiós, però, que la salut és un tema que moltes vegades ens n'adonem que ens preocupa quan la perdem. No? Quan un està malalt és quan un se n'adona que això de la salut és molt important. Però, en canvi, està present pràcticament sempre a la nostra vida i a la nostra vida quotidiana. I parlem contínuament de salut i parlem contínuament de malaltia. Però la gent que treballem amb salut i amb salut pública sabem que hi ha moltes maneres de definir la salut. La més coneguda de totes, jo crec que amb gran diferència, és una que es va fer per part de l'Organització Mundial de la Salut fa més de 60 anys, a mitjans del segle XX, quan es deia que això de la salut era un estat de salut complet, biològic, psicològic i social. A mi m'agrada més altres definicions, no perquè aquesta sigui dolenta, no? Està bé, diguem-ne, és un bon inici per començar a reflexionar sobre la salut, però a mi m'agrada parlar, per exemple, d'un metge català que als anys 70, encara tot just sortint de la dictadura, Perpinyà, Jordi Gol, es deia, va fer una definició, jo crec que més interessant, més dialèctica. Ell deia que la salut no és un estat, la salut és una forma de viure, és una qüestió dinàmica, és un tema que va canviant, ens aixequem bé pel matí, després estem millor, després estem pitjor, aquesta setmana em va molt bé, l'altra setmana em va molt malament. El Jordi Gol deia que era una forma de viure autònoma, perquè tots els éssers humans tenim graus, molts o pocs, de llibertat per fer les coses que volem fer, però també deia que era una forma de viure solidària, perquè els éssers humans no ens podem entendre aïlladament de la societat, tots pertanyem a grups socials, a famílies, a entorns, a països, etc. I deia també que era una forma de viure joiosa. I entenem per joiosa una expressió bastant grossa, bastant àmplia, però que té a veure amb el que fa un moment també ens deia la Teresa quan parlava, per exemple, de la Stephen Hopkins. Perquè, efectivament, hi ha una situació dialèctica quan parlem de salut, no? Un pot estar sanament malalt i pot estar malaltment sa, no? I tots coneixem exemples d'aquestes qüestions, no? Gent que aparentment està bé, està sana, tots els seus paràmetres biològics surten molt bé, però des de molts punts de vista, per qüestions d'aïllament social, d'alienació, de moltes qüestions, aquella persona no està ben sintonitzada, per dir-ho d'alguna manera, amb la societat. Però a part d'aquesta definició del Jordi Gol, m'agrada també molt una definició del moviment de la salut dels pobles, que és una ONG molt interessant a nivell global, que fa anys que treballa pels temes de salut, han fet diversos llibres, alguns dels quals es poden trobar a la xarxa. I ells diuen que la salut és també un dret humà, ha de ser un dret humà. I ha de ser un dret humà que necessàriament s'ha de confrontar amb el nostre entorn, i és un entorn que té a veure amb temes o aspectes socials, econòmics i polítics. I també diu aquesta ONG, el Moviment de Defensa per la Salut dels Pobles, que necessàriament ens hem de confrontar davant d'aquests interessos o davant d'aquestes diferents posicionaments socials, polítics i econòmics. Ara intentaré explicar una miqueta i també emmarcar-ho amb el tema que ens ocupa avui, que és el tema de les desigualtats en salut. Per tant, la salut com a dret humà, com hauria de ser un dret humà, doncs, el treball, la vivenda, tenir aigua neta, tenir calefacció per no patir fred i tantes altres coses que qualsevol persona, qualsevol ciutadà i ciutadana del món hauria de tenir i que desgraciadament en el món del segle XXI doncs no tenim. No? Estem al 2016, les dades de totes les institucions internacionals són esfereïdores. 1.000 milions de persones no tenen aigua neta. En el món actual, 800-900 milions de persones passen gana. Com és possible? Amb la tecnologia que tenim, amb els medis que tenim, els recursos que tenim. Potser al segle XVI la gent podia passar gana, no sabíem moltes coses, no teníem la tecnologia, però avui és realment escandalós. I escandalós per molts motius, no? Però la salut es pot entendre, a part de la definició de salut, s'ha d'entendre, penso jo, de diverses maneres que conceptualment hem d'entendre, hem de veure-hi clar. La salut es pot entendre a nivell personal. És la manera que habitualment ens reconeixem. La meva salut, la teva salut, la de la meva mare, la de la meu avi, el meu germà o qui sigui, no? Estàs bé, estàs malament, necessites una medicina, el que sigui, no? Però la salut també és una qüestió una mica més complexa, perquè hi ha la salut dels grups socials. Els grups socials compartim moltes coses. Un exemple evident és la salut segons el nostre gènere. La salut de les dones, la salut dels homes, la salut de persones que viuen en un país o que viuen en un altre país. Si ara mateix qualsevol de nosaltres no haguéssim tingut, probablement, perquè la majoria suposo que hem nascut aquí o a Catalunya o als voltants, sinó que haguéssim nascut a Mozambic, la probabilitat general de tenir una esperança de vida seria de al voltant d'uns 40 anys, com a promig. És a dir, el país, els grups, etc., ens marquen i ens condicionen. Per tant, la salut a nivell individual, la salut a nivell de grup i la salut a nivell col·lectiu. Tots nosaltres ara som un col·lectiu. Per uns minuts, durant una estona, som un col·lectiu. No? La salut pública és això. La gent es confon. Les expressions, per desgràcia, no són prou bones i la gent, habitualment, o molta gent, en tot cas, confon o tendeix a confondre salut pública amb sanitat pública. No, no és el mateix. La sanitat pública és el que ens ofereix els serveis de sanitat, sociosanitaris, els hospitals, etc. La salut pública no és això. La salut pública és la salut de tothom. La salut de tothom. Un grup, un país, una ciutat, un grup social. I la pregunta que ens fem aleshores és, i de què depèn la salut de tothom? Quines són les causes que marquen o condicionen probabilísticament la salut de tothom? Perquè estem parlant de probabilitats quasi tot el dia, quasi tot el moment. És evident que si una persona es tira des d'un quart pis, la probabilitat de sobreviure no és gaire alta. No? No és gaire probable que una persona pugui viure 150 anys de vida. No és probable, no? Les probabilitats, en quasi tot, són molt importants. Quines són les causes de la nostra salut pública o de la nostra salut col·lectiva, que és com a, segurament ens entendríem millor. Així li diuen els brasilenys, per cert. Els brasilenys diuen saúde colectiva, salut de tots, salut de tothom, de tots i de totes. Quines són les causes? Doncs a poc que hi pensem una mica, tothom o quasi tothom es manega, pensa en els camps de la salut individual, grupal i pública, que és la que ens preocupa més ara, per diversos paràmetres, per diverses possibles causes. Una d'elles és l'atzar, la mala sort. Quantes vegades hem sentit, mira, ha agafat una malaltia aquell treballador de no sé on i no sé què, i quina mala sort, quina desgràcia. No? Tots hem sentit això. I sí, efectivament, l'atzar, hi ha un component d'atzar que pot jugar sempre un paper en la nostra salut, un tema complicat i que ara no ens afecta, un tema desconegut, un tema que no coneixem, un tema probabilístic. L'altra gran causa, i que està molt, molt prevalent en la nostra societat, són els factors biològics i els factors genètics en particular. Un obre el diari qualsevol moment, qualsevol dia, o la ràdio, o la televisió, i permanentment se'ns bombardeja dient-nos que la nostra salut és un tema en gran part de tipus genètic i se'ns parla dels gens, etc, etc, etc. És veritat això? No, no és veritat. I per què? Per començar, perquè hi ha molt poques malalties que siguin purament genètiques. No és que la genètica no sigui important, clar que és important. No és que no hi hagi genètica, clar que existeix genètica i per tant és interessant. Jo el que estic dient és que la genètica no és el més important per la salut pública. Que és el que és diferent. Quines altres causes se'ns diuen? Se'ns parla d'una expressió que ha fet fortuna des de molts anys i és l'expressió estils de vida. El meu estil de vida em condiciona la meva salut, sí o no? No faig exercici físic, no em cuido, no menjo bé, etc, etc. És important? Sí que és important per la nostra salut, però la pregunta que ens fem és per què no fem exercici físic? Per què no ens podem cuidar? Per què determinats grups socials fumen més que altres? Tornem a la visió no individual, sinó de grup de la salut, de classe social, de gènere, d'ètnia, de situació migratòria, del barri on vivim i moltes altres coses que són claus, claus per produir bona o per produir mala salut. Per tant, els estils de vida són condicionats per altres factors, perquè si no, no s'entén perquè en general o quasi sempre les classes socials més pobres tendeixen a fumar més, tendeixen a cuidar-se menys, tenen menys probabilitat de menjar millor. És un tema de probabilitat. I si no, agafem un exemple qualsevol. Una persona que li estem demanant, suposem un exemple concret, per fer-ho ben visible, una immigrant, una dona immigrant que té tres fills en una situació de precarietat social i laboral. I n'hi ha moltes, tothom coneix alguna persona, no, en aquestes condicions, que viu el dia perquè el seu sou és baixíssim i que no està preocupada massa per la seva salut. Potser per la de la seva filla o el seu fill sí, però per la seva probablement no tant. Amb aquella persona li direm que s'aixequi a no sé quina hora pel matí quan té un horari feixuc, aixeca't al matí, vés a fer exercici físic, cuida't molt. No estan les seves preocupacions més importants. Pot ser sí, Evidentment, el món està ple d'herois i d'heroïnes, però no és la preocupació probablement més important. No tria qui vol, tria qui pot. Perquè, si no, estem en una concepció de la llibertat, i n'hi ha moltes, i la concepció liberal de la llibertat, per entendre'ns, la de la senyora Esperanza Aguirre, no és l'única visió de la llibertat. Com deia l'economista José Luis San Pedro, sí, vostè és molt lliure, provi d'anar al supermercat amb les butxaques buides, a veure què pot comprar. Res, no ets lliure de comprar si no tens les butxaques, alguna cosa a les butxaques. Els estils de vida no són els factors clau i més importants per a la nostra salut, contràriament al que se'ns diu cada dia, perquè se'ns diu cada dia això. Quines altres causes són importants o se'ns diu que són les claus per a la nostra salut col·lectiva, la nostra salut pública? L'atenció sanitària. És important l'atenció sanitària? Molt important. No hi ha dubte. Quan estem malalts volem una bona atenció sanitària. Volem que ens atenguin bé, ràpid, amb bona qualitat, de forma humana, amb una visió tecnològica equilibrada, etc. No? Eh que sí? Però l'atenció sanitària no és la causa de la nostra salut. És la causa de que cuidem o ens tractem bé o ens operem bé quan ja estem malalts. Però per què estem malalts? No és per una atenció sanitària. L'atenció sanitària és molt important, ho repeteixo, i podem parlar després, no és l'objectiu d'aquesta xerrada, però després podem parlar, si voleu, doncs, d'atenció sanitària i tot el que ens està passant, no?, amb l'atenció sanitària pública i privada. Bé, amb tot això, el que vull dir és que les causes de la salut col·lectiva bàsicament són el que modernament, perquè hi ha diverses maneres d'estructurar això, és el que modernament se'ns diu que són els determinants socials de la salut. I què és això de les determinants socials de la salut? Doncs bàsicament la nostra situació laboral, la nostra situació en la vivenda, la nostra situació en els barris, els serveis que tenim o que no tenim. I tot això i moltes altres coses de què depèn? Depèn de les polítiques. I les polítiques de què depenen? De la distribució de poder, ni més ni menys. A algú li pot semblar molt estrany el que estic dient. El que estic dient, jo podria posar aquí tonelades de treballs, d'articles, de llibres, sobretot a partir dels anys 80 del segle passat, els últims 30, 40 anys, que demostren això. És un fet directament constatat. No és el que se'ns diu cada dia als medis de comunicació. Perquè hi ha una visió hegemònica en els medis de comunicació que ens transmet un missatge erroni, que no és el adient. Per això jo penso que aquestes trobades i aquestes xerrades són importants per trencar una mica aquesta visió dominant sobre les causes de la salut pública. I aquests determinants socials de la nostra salut produeixen, perquè les persones i els grups humans no tenim els mateixos recursos ni les mateixes oportunitats, ja he parlat abans de la classe social, he parlat del gènere, he parlat de l'ètnia, de la situació migratòria, dels barris, no tenim les mateixes oportunitats. I aquests determinants socials es tradueixen finalment per camins molt complexes a vegades, això és ben cert, en bona o en mala salut. Perquè si no, per què els barris més pobres de les ciutats tenen 6, 6, 7, 8, 10 anys menys d'esperança de vida que els barris més rics? Per què les classes socials més riques viuen millor? Perquè això no és que m'ho inventi jo. Això podríem mostrar-ho en multitud d'estudis. Viuen més i viuen amb millor salut, en general, que les classes socials més pobres. No ho entendríem, però ho entenem. I ho entenem per les raons que estic intentant resumir de forma ràpida. Bé, i per no allargar-me, perquè no sé, em sembla que estic al límit, potser? 5 minuts, com a molt. Aquests determinants socials, per tant, produeixen desigualtats en salut, o que anomenem desigualtats socials en salut. No solament això de països rics, països pobres, no, desigualtats per classe social, desigualtats per gènere. I què li passa a una persona quan acumula totes aquestes situacions? Per exemple, un estudi que anem a fer fa uns anys sobre la precarietat laboral a l'Estat espanyol. Parlant de precarietat laboral, que és un tema interessant, important, complex també d'estudiar, el que trobàvem, per posar els dos extrems, era que una persona que fos un home espanyol de més de 30 anys i de classe social rica, per entendre'ns, tenia un nivell de precarietat laboral del 20%, un 20% de probabilitat de tenir un cert nivell de precarietat. Però si tu agafaves una dona immigrant, jove i obrera, 90%, moltíssim, quasi totes. I a més això, aquest fet, aquest fenomen, la precarietat laboral, es traduïa directament sobre la seva salut mental. Més precarietat laboral, pitjor salut mental. Per tant, quan parlem de desigualtat no parlem de pobres. No és un tema de pobres i de rics solament, que també ho és. És un tema que travessa tota la situació, tota l'estratificació social. Repeteixo un missatge que és clau. Això ho hem descobert els últims, bueno, no sé, ja portem molts anys, potser 30 anys. És el que s'anomena el gradient social de la desigualtat. Millor situació socioeconòmica, millor situació de salut. És quasi com una llei matemàtica. És quasi com una llei matemàtica. Quasi. No diré que és una llei perquè això seria massa directe. Però és així. Estudi darrere estudi a qualsevol part del món. No ho entendríem si no es tenen en compte els factors que estic dient. I vull encara donar un parell de missatges més. Jo estic intentant esquematitzar una mica aquesta informació, però la realitat, tot està barrejat. La política, el poder, la societat, la vivenda, totes aquestes coses que estic dient, la biologia. Hi ha alguns estudiosos del tema que parlen del concepte d'incorporació. I què vol dir això? Vol dir que, per exemple, aquests factors que estic esmentant, factors socials, per exemple, la precarietat, per exemple, ser aturat, estar aturat, ens afecten el nostre cos, ens produeixen malaltia, que al cap i a la fi és una expressió biològica o psicològica, no?, del nostre cos. Posem un exemple ben senzill, ben fàcil d'entendre. Una persona aturada, posem-li un rostre, una persona aturada té més probabilitat de tenir malalties i de morir abans. Ho sabem, no és un tema d'opinió, és un tema d'estudi. Els estudis ens ho diuen. Els aturats viuen menys, els aturats viuen pitjor, els aturats emmalalteixen més. Els aturats tenen més probabilitat de dormir malament, d'estar deprimits, de tenir pitjor salut mental, de ser alcohòlics. Bueno, no és tan estrany, no? Una persona aturada no és gaire agradable estar aturat. I aleshores alguns autors diuen, mira, el fetge d'aquell aturat està malalt i un va al metge i li fa una anàlisi de sang i fa diverses proves i diu, caram, el fetge està molt malament. Sí, el fetge està molt malament. El fetge és el fetge d'una persona que pot estar en una situació cirròtica o precirròtica. Però les causes d'això quines són? Resulta que aquella persona ha begut durant X temps més alcohol, d'acord? El seu estil de vida era beure més alcohol. No era un estil de vida. Aquella persona aturada era més probable que begués més alcohol. I per què estava aturada aquella persona? Resulta que sota el capitalisme, l'atur, i no ens entretindrem aquí amb detalls, però l'atur és consubstancial al sistema capitalista. No funciona. Això que ens diuen els polítics, pujarem l'atur, baixarem l'atur, molt bé, tot això és molta retòrica. El capitalisme consubstancialment té atur. És allò que s'anomenava clàssicament l'exèrcit de reserva de la mà d'obra. I si no, aneu als clàssics i podem llegir-ho, no? Algun autor ha dit, escolta, si això que estic dient és així, aleshores haurem de parlar del fetge capitalista. Perquè resulta que jo tinc un fetge davant. És una cosa biològica, però la causa és social i política. Per tant, se'ns ha integrat tot. Per això, la gent que treballem amb desigualtats en salut, utilitzem diverses metàfores. Una d'elles és, per exemple, com aquests factors socials i polítics se'ns posen dintre del cos o se'ns posen sota de la pell. Se'ns posen, no ens en donem compte, però se'ns posen dintre del nostre cos. Per exemple, ja n'he posat un. Bé, i acabo dient que la bona salut o la mala salut pública i el fet de que hi hagi més o menys desigualtats en salut, i per desgràcia les desigualtats tenen una sèrie de característiques que ara no tinc temps de detallar, estan creixent, són invisibles en gran part, estan en forma de gradient, això sí que ho he dit. Bàsicament, Hauria de ser la reducció de les desigualtats en salut tenen a veure, ho dèiem abans al parlar de la salut, amb un dret humà. No? I els drets d'avui són el fruit de les lluites de l'ahir. I els drets del demà són el fruit de les lluites d'avui. Això pot semblar una frase una mica retòrica, però si estem d'acord en que la salut depèn dels factors socials i depèn dels factors polítics, els factors socials i polítics cauen del cel? Tindrem una societat més justa, més igualitària, etc, etc, així perquè sí? És que el dret a votar ens va venir donat així com perquè sí? És que els drets de la dona, els drets laborals, els drets ambientals cauen del cel? A poc que repassem una mica la història ens adonem compte de que això no és així. De fet, encara en alguns països del món, molts d'aquests drets no existeixen. El dret a la salut i la reducció a la salut depèn en gran part de les lluites socials i de la consciència social i de l'organització social i de la mobilització social. Solament d'aquesta manera tindrem doncs, una societat en la qual la salut pública sigui el millor possible, la puguem maximitzar, sabent que no arribarem al món perfecte, i a una societat on les desigualtats en salut no siguin doncs, tan escandaloses com són avui. I gràcies per l'atenció.
Bona tarda a tots i a totes. El que jo us volia explicar, de fet, ja va bé que hagi estat l'últim, sobretot darrere del Joan Benach, perquè ve a continuació una mica de què ell es posa. Jo no soc científic, jo no treballo amb dades, però m'he llegit algunes d'aquestes dades que ella ha resumit, ara us donaré alguna altra, i com que soc filòsof, el que he fet, el que fa algun temps que faig, és fer-me preguntes teòriques, si voleu, filosòfiques, sobre aquestes qüestions, sobre de quina manera modifica el nostre pensament sobre les coses, sobre la realitat, sobre la societat, aquestes troballes de la ciència. Aquesta idea, sobretot, dels determinants socials de la salut. No sé si seria la millor traducció, perquè el concepte originàriament és anglosaxó, social determinants, potser la traducció correcta a la nostra llengua seria els condicionants. Però clar, el que volem és emfasitzar que no és un condicionant menor, és un condicionant molt fort. El que passa és que determinant és massa fort, no? Determinant vol dir que és inapel·lable, que és inevitable. En Joan Benach ha donat algunes dades, jo us donaré unes altres. 15 milions de persones moren cada any al món per malalties infeccioses. 15 milions de persones són 50 vegades més que totes les guerres sumades. Recordeu alguna notícia als mitjans de comunicació sobre això? Sobre les guerres, sí. Però sobre aquest fet, que és 50 vegades, quantitativament parlant, més important? Una nena o un nen que neix a Angola avui té una probabilitat de morir abans dels 5 anys 73 vegades més gran que si neix a l'Europa Occidental. 73 vegades més gran. I aquí es veu molt clarament que no és la biologia el factor que genera la probabilitat, perquè aquesta nena l'adoptem en néixer, la portem a casa nostra i aleshores tindrà la mateixa probabilitat, la mateixa esperança de vida que una filla natural, diguem-ne. No? Per tant, no és en absolut la biologia. Però aquestes desigualtats mundials, el que és sorprenent de la tesi que els epidemiòlegs han trobat és que es produeixen també els països rics. Les desigualtats no tenen només a veure amb el fet de ser ric o pobre, té a veure amb el fet de que hi hagi desigualtat. Per exemple, als Estats Units, a Nord-Amèrica, el 5% de població més rica viu, de mitjana, 20 anys més que el 5% més pobre. I Estats Units és un país ric. A Europa aquesta diferència entre el 5% més ric i el 5% més pobre és de 7 anys d'esperança de vida. A Espanya és de 10 anys. A Barcelona, fa poques setmanes, l'Agència de Salut Pública va publicar va publicar un informe sobre la salut a Barcelona, la salut pública a Barcelona, i si mireu un dels quadres que hi apareixen, la gent que viu a Pedralbes, un dels barris més rics de Barcelona, té una esperança de vida de mitjana de 86,5 anys. Avui. Doncs aquesta esperança de vida al barri més pobre de Barcelona, que és Torre Baró, és 11 anys i mig menor. És de 75 anys. Per tant, la desigualtat de salut correlaciona, com ha dit molt ben Joan Benach, amb la desigualtat socioeconòmica. Correlaciona a Barcelona, correlaciona a Girona i correlaciona a qualsevol part del món, ric o pobre, industrial, urbà, rural, camperol, no importa. La idea és, digue'm quina societat, en quina societat de referència hi ha un individu, digue'm quines desigualtats socioeconòmiques hi ha i t'asseguro, abans d'anar-hi, després ho comprovarem, però t'asseguro que hi haurà desigualtats en salut que correlacionen positivament amb aquestes desigualtats socioeconòmiques. De manera que com menys desigualtats socioeconòmiques, menys desigualtat en salut. Com més desigualtats socioeconòmiques, més desigualtat en salut. I això no es deu ni a factors biològics, ni a factors relacionats amb l'estil de vida personal, ni amb la pobresa únicament, perquè fins i tot quan no hi ha pobresa, com havia dit en Joan, els gradients socials vol dir que, per exemple, el 10% de gironins més rics tenen millor salut, globalment parlant, que el segon 10% de gironins més rics. Sumats són el 20% de la població. El segon 10% de gironins més rics no tenen problemes econòmics. Girona és una ciutat mitjanament rica, crec, comparat amb la resta, amb l'entorn. Per tant, el segon 10% de gironins rics tenen prou recursos econòmics, però tenen pitjor salut que el 10% encara més ric. I a què es deu això? Doncs els epidemiòlegs ho intenten esbrinar. I aquí hi ha dues línies de recerca, segons jo he entès. Una, la estrictament, diguem-ne, política. Ell, en Joan Benach, ho ha explicat bé. I la distribució desigual del poder genera això. Però els científics diuen, molt bé, tenim la base teòrica, però com la desigualtat de poder penetra en els cossos? Com ha dit ell, com penetra sota la pell? I aquí la ciència està investigant. No? Jo no en soc de científic i per tant no puc aportar, diguem-ne, les últimes dades. Però hi ha en Wilkinson, que ha vingut aquest matí, jo no l'he sentit, però he llegit coses seves, explica coses interessants. Com aquesta desigualtat de poder que prové de la desigualtat socioeconòmica penetra en els cossos? Penetra, per exemple, a través de factors psicosocials. Penetra a través del suport que l'individu rep de la seva comunitat. La solidaritat, que en deia la Teresa Forcades, podríem dir com a titular, la insolidaritat crea malalts. La solidaritat sana. Grosso modo, però hi ha alguna cosa d'això els epidemiòlegs ens estan dient. Com més solidaritat, com més suport a tots els nivells de recursos, però també emocional, reben els individus i de situació social, de sentir-se igual al que tinc al costat, com més suport d'aquest tipus tenim, la nostra salut és millor. Un segon factor és el control de la pròpia vida. El control que un té sobre la pròpia vida afavoreix que la nostra salut sigui millor. Com menys control tenim, per exemple, una qüestió que és molt social, que és molt política, que és molt econòmica, però que afecta la salut. Tenir un contracte fixe o no? El contracte fixe dona seguretat. El contracte en contínua precarietat dona inseguretat. Doncs tenir un contracte fixe, encara que sigui més baix que la mitjana dels ingressos que puguis tenir d'un contracte que t'obliga cada dos per tres a haver de competir i guanyar-te'l, et dona més estabilitat en molts altres aspectes de la teva vida. Doncs això és bo per la salut. L'ansietat. L'ansietat i l'estrès per l'estatus. Hi havia un filòsof contemporani que va publicar un llibret anomenat així, l'ansietat per l'estatus. Com més ansietat per l'estatus social tenim, i en tenim més, com més competitiva és la societat, més angoixats estem, i aquesta angoixa sembla ser que és la que penetra en els nostres cossos, fent-los malbé. Com menys ansietat, amb societats més igualitàries, menys ansietat per l'estatus, aleshores els nostres cossos pateixen menys i són més saludables. I quines solucions hi aporta la nostra societat aquesta evidència, aquesta prova científica? Bàsicament dos, i les polítiques tendeixen a emfasitzar aquests dos factors. Atenció sanitària universal, ens podem sentir orgullosos perquè al nostre país en tenim, altres països rics del món no en tenen, i millorar les condicions dels més pobres. Aquí no ens hem de sentir gens orgullosos perquè no fem bones polítiques en aquest sentit. Però encara que les féssim, aquests dos factors no eviten les desigualtats injustes en salut. No ho eviten, primer, perquè l'accés a la sanitat universal és un factor, és un determinant social de la salut, molt important, però ni és el més important ni és l'únic. De fet, els països on tenim una sanitat, un accés més o menys igualitari a l'atenció sanitària, continuem tenint desigualtats injustes en salut. I encara que milloréssim la situació de la pobresa, encara que evitéssim les pitjors conseqüències de la pobresa, això no evitaria les desigualtats injustes en salut, perquè aquestes es deuen no només a l'existència de la pobresa, tot i que és el factor més important, sinó a l'existència de les mateixes desigualtats socials i econòmiques. En resum, les millors polítiques que podem fer, sanitàries, de salut, per evitar les desigualtats injustes en salut, són polítiques socials i econòmiques. També l'atenció sanitària, però sobretot polítiques socials i econòmiques encaminades a igualar les condicions socioeconòmiques dels individus. Vull recordar per què les desigualtats en salut són injustes, perquè no totes són injustes, no? Però per què les desigualtats de salut, des d'un punt de vista estadístic, diem que són injustes? Bàsicament perquè es produeixen tres factors. Un, perquè són desigualtats que estan fora del control de l'individu. Un individu no hi pot fer res. L'obesitat infantil s'asseva, mai millor dit, en els nens pobres. Els nens pobres no hi poden fer res, però és que els pares pobres tampoc hi poden fer res, perquè si ho poguessin fer, és obvi que ho farien. Però resulta que les famílies pobres tenen fills més obesos. Per tant, hi ha un factor de descontrol. L'individu no pot controlar aquests condicionants. Són condicionants o determinants sistemàtics. És a dir, ens afecten perquè pertanyem a un col·lectiu determinat i no hi pertanyem voluntàriament. I pertanyem en condició d'home o de dona, en condició de ric, de pobre, en condició d'immigrant, de no immigrant. No? Per tant, són desigualtats sistemàtiques. I en tercer lloc, són evitables. I això és el que ho torna escandalós, que són evitables. Evitables o bonament reduïbles. Doncs bé, quines conseqüències té aquesta evidència no prou dita, però prou important per al nostre pensament polític? I crec que té algunes de molt interessants. Primera, la salut és un tema important per a la política, hauria de ser un tema important per a la política. Normalment, fins i tot en el pensament més progressista, diem el que cal fer perquè la societat sigui més justa és reduir les desigualtats econòmiques, és a dir, redistribuir els recursos materials. Acabem de dir, els recursos materials són importants també per a la salut. Però la salut pot ser un bon criteri per saber si la societat és més o menys injusta. I això el pensament polític no ho té molt en compte. Si l'informe de l'Agència Pública de Barcelona, quan parla de la salut de Pedralbes o de Torre Baró, ens està donant dades, ens està orientant sobre quines polítiques podem fer. Perquè és un criteri d'injustícia, un criteri de desigualtat, la pròpia salut. No només els ingressos que rebem, sinó la pròpia salut. I les teories polítiques, les teories de la justícia que nosaltres tenim en el nostre abast, això ja és un tema més acadèmic, en Joan Vergés és expert en això, no contemplen la salut mai com un factor important per mesurar la injustícia. O bé se centren en la qüestió econòmica i diuen el que hem de repartir són recursos econòmics perquè la societat sigui més justa, despreciant d'alguna manera, menyspreant, la importància que té la salut, perquè diuen la salut té a veure amb el benestar és una cosa subjectiva, no podem fer anàlisis per comparar els individus per factors subjectius, seria com comparar la felicitat, això no és un criteri de justícia, és un altre tipus de criteri. Però la salut és alguna cosa més que el benestar subjectiu. I per tant s'haurien d'incorporar a les teories de la justícia. I les teories que sí que incorporen qüestions de benestar, com l'utilitarisme, que diu que per saber si una persona està bé o malament no hem de saber la quantitat de recursos que té, sinó la quantitat de benestar que té, no aïllen la salut com un factor important, la consideren dins d'un totum revolutum amb el benestar. De manera que per un utilitarista, i moltes de les nostres polítiques ben intencionades són utilitaristes, les nostres polítiques socials, per un utilitarista té la mateixa importància estar malament, tenir poc benestar perquè tens poca salut, que tenir poc benestar perquè estàs enfadat perquè l'espanyol baixarà segon aquest any. Quan en realitat són qüestions molt diferents. Encara que el fet de que baixi l'espanyol segona pot ser una qüestió, no faig broma ara, objectiva, perquè no és només cosa d'un individu, ho comparteixen molts individus. Però a l'hora d'analitzar el benestar dels individus, sí que creiem que és diferent la salut d'altres qüestions benestaristes. Una altra qüestió que hauria de ser modificada arrel d'aquesta evidència dels determinants socials de la salut és el paper que ha de jugar la igualtat d'oportunitats. En les nostres teories liberals de la justícia se'ns diu que una societat és justa si la competició és justa. I perquè la competició sigui justa, tothom ha de tenir igualtat d'oportunitats. Així farem justícia. Després, amb les oportunitats iguals, cadascú, a partir del seu talent, a partir del seu esforç, arribarà més lluny o arribarà menys lluny. Però què ens estan dient els determinants socials de la salut? Que la igualtat d'oportunitats no és en realitat un criteri de justícia social. Ja tenim, per exemple, igualtat d'oportunitats per accedir al sistema sanitari públic. Tenim igualtat d'oportunitats perquè és veritat que entrem en funció de la nostra necessitat sanitària. És veritat, rics o pobres, quan tenim un atac de cor, tots hi podem anar al sistema públic, ens atendran. I ens atendrà de la mateixa manera, amb la mateixa qualitat, que és una qualitat normalment alta en el nostre país. Quin és el problema dels determinants que ens indiquen els determinants socials de la salut? Que arribem al sistema sanitari amb injustícies prèvies. Que els habitants, que els que viuen a Pedralbes, arriben als 86 anys i mig. Que els que viuen a Torre Baró arriben amb aquest atac de cor als 75. Arriben molt abans, perquè la desigualtat és prèvia. Prèvia al nostre ingrés al sistema sanitari, prèvia a la igualtat d'oportunitats. Per tant, hauríem de donar menys importància a la idea d'igualtat d'oportunitats i molta més a la idea d'igualtat de resultats. De fet, la mateixa idea d'igualtat d'oportunitats és paradoxal, perquè la puguem garantir realment, hauríem d'avaluar-la en funció de la igualtat de resultats, que és justament el contrari del que pressuposa el concepte, no? Un altre factor, una altra tesi del nostre món que hauríem de modificar i que en Joan Menach ja ha fet referència. Qui és el responsable de la nostra salut? Els missatges que cada dia rebem ens diuen que nosaltres mateixos, cadascú de la seva. Allò que surt a la Bíblia, quin és el guardià, qui és el guardià? Seré jo el guardià del meu germà? Sóc el guardià del meu germà?
Si no, quan diuen aquest home és sec, qui ha pecat, ell o els seus pares?
Doncs qui és el responsable? Els missatges que rebem és que cadascú és responsable de la seva salut. Fes esport, menja bé, mantingues a ratlla el colesterol, no abusis dels fàrmacs, si vas a muntanya i no vas ben preparat i hem de portar l'helicòpter, el pagaràs tu. Som els responsables de la nostra bona i mala salut. Fins i tot ara s'ha posat de moda aquesta paraula per mi odiosa, que és la resiliència. És odiosa, no sé què en penseu, perquè la idea és per molt fotut que estiguis, per molt malament que et vagi la vida, per molt que els altres t'estiguin perjudicant una i altra vegada, sigues resilient. I a més, és la teva responsabilitat ser resilient, fins al punt de que si ni tan sols ets resilient, és que realment hauries de mereixer la teva situació, no? Si ens fan culpables de la nostra mala salut. Doncs bé, els determinants socials de la salut ens diuen que això no és cert. No som els responsables finals de la nostra salut. És clar que tenim una certa responsabilitat. És veritat que podem fer més o menys esport, és veritat que podem beure menys alcohol, és veritat que tenim un marge d'elecció, només faltaria, sense la responsabilitat individual, la vida ni personal ni col·lectiva té sentit. Però és un factor perifèric, no és un factor fonamental. El factor fonamental són els condicionants que venen de fora. I això té a veure també amb jo em pensava que en Joan en parlaria més, amb la mercantilització de la salut. Podem mercantilitzar la salut? La salut és una necessitat o és una preferència? Com més insistim en la responsabilitat individual per la salut, més tendirem a dir que la salut és una preferència. La preferim o no la preferim? Preferim estar més sans, portar un estil de vida més saludable, o no ho preferim? Però la salut és una preferència o és una necessitat? Us dono un argument intuïtiu i un de filosòfic. L'argument intuïtiu podria ser el següent. Imaginem que un de nosaltres, aquí en aquesta sala, és que esteu molt, molt callats i molt atents, un de nosaltres comença a posar-se nerviós perquè ha perdut un anell. Un anell que té un valor X des del punt de vista econòmic, però sobretot té un valor important per la persona. I s'aixeca i comença a cridar i em diu, sisplau, pareu de parlar, ajudeu-me solidàriament a buscar aquest anell. Pensaríem, home, deu ser molt important per ell, per ella, però val la pena parar-ho tot, no podíem esperar. Ara imaginem que en comptes de l'anell, el que ha perdut és la salut. S'ha posat blanc, aquesta persona s'ha posat blanca, està fent gestos de que no es troba bé, no pot evitar-ho, i comença a desmaiar-se. I algú al costat diu, oh, pareu de parlar perquè l'hem d'atendre. I imagineu que el Joan Vergés diu, no, aquí hem de complir l'horari, el rigor, i això és una cosa molt important, aquests convidats que venen de fora, no, aquí aguantem.
Estic obligada a sortir, com
a vegades. Aguantem. I tu hauries de quedar-te aquí? Perquè...
No, no podria, no, per ètica mèdica.
Però per què no? Ja imaginem que el valor econòmic d'atendre aquella persona, perquè tot té un valor econòmic en aquesta vida, és exactament el mateix que el valor econòmic de l'anell. Però tots entenem que el valor d'aquelles dues situacions és diferent. El valor moral d'aquelles dues situacions és diferent. Per què? Perquè en un cas ha perdut un anell, que per molt important que sigui per la persona, no és el mateix que perdre la salut. Fins i tot encara que la salut sigui menys important que l'anell per aquella persona. Però col·lectivament no ho entenem així. Perquè la salut és un valor social, és un valor públic. L'argument filosòfic diu que la salut és una necessitat, no és una preferència. En el sentit, però clar, una necessitat, tenim moltes necessitats. Els que conservem encara una mica de cabell, encara que sigui per poc temps, tenim la necessitat d'anar al perruquer. És una necessitat, perquè si no creixeríem i seria un desastre. Tenim la necessitat d'anar al perruquer, però és la mateixa necessitat que la d'anar al metge quan estem malalts? No és la mateixa necessitat. És veritat que la salut és una necessitat culturalment moldeada, culturalment modificable. Les cultures no tenen la mateixa concepció de la salut, totes elles. Però totes consideren que la salut és important. La salut és important quan anem al metge perquè tenim una urgència. Aquest concepte d'urgència és important. Tenim una urgència que és el que defineix la necessitat. I l'urgència no té absolutament res a veure amb la preferència. Una altra manera de veure, d'influir en la teoria ètica i política és en bioètica. No sé si vosaltres esteu molt familiaritzats amb la bioètica, però la bioètica és una disciplina paral·lela dins de l'ètica que estudia les qüestions morals de la vida. I normalment, per bioètica, entenem els problemes d'ètica clínica, els problemes entre malalts i metges, si ens operem, si no ens operem. Algunes de vegades són qüestions genètiques, però la bioètica té un principi, que és el principi de justícia, que normalment queda relegat i que cada vegada hi hauríem de donar-li més importància, perquè els principals problemes bioètics del món són problemes de justícia. Les dades que hem donat tots tres en algun moment de la xerrada ens ho indiquen. No? I a més, ens obren... La idea dels determinants socials de la salut ens obre preguntes que jo crec que són interessants. Ens en preocupen les desigualtats en salut, però totes ens han de preocupar de la mateixa manera? Les desigualtats entre els rics i els superrics que existeixen i tenen la causa en la desigualtat de poder, ens han de preocupar de la mateixa manera que les desigualtats entre home i dona o entre ric i pobre? Les desigualtats entre els nens ens han d'importar de la mateixa manera, des del punt de vista de la justícia social, que les desigualtats entre els ancians? Una altra qüestió, les desigualtats en salut ens han d'importar de la mateixa manera que les desigualtats socioeconòmiques? Fins ara he dit que semblava una conseqüència, la desigualtat de salut una conseqüència de la desigualtat socioeconòmica, però no és en realitat més important? Al cap i a la fi, l'economia, els diners, tenen un valor instrumental, només instrumental en la nostra vida, a no ser que siguem el matrimoni protagonista de l'obra Les Canyapobres de Narcís Oller. Però si no, el diner en si mateix no serveix per res, només serveix per aconseguir coses. La salut també té un valor instrumental. Amb la salut aconseguim coses que volem. Amb la mala salut no ho podem fer. Però la salut també té un valor en si mateix, un valor intrínsec. Els filòsofs més refinats en diuen un valor autotèlic. Val en si mateix. Tenir o no tenir salut, en si mateix és valuós. Per tant, la salut és més valuosa que l'economia. És un altre argument per tenir en compte quan parlem de privatitzar la salut. La salut és més important que l'economia, perquè té un valor instrumental com l'economia, però a més un valor intrínsec, que no ho té l'economia. De fet, podríem buscar una manera, podríem legitimar una manera justa de crear certa desigualtat socioeconòmica, sobretot econòmica, si això ajuda a incentivar els talents, que els bons talents es posin a treballar pel bé públic. Però no té sentit incentivar la desigualtat de salut per aconseguir alguna cosa moralment superior. Perquè no existeix alguna cosa moralment superior que puguem aconseguir amb la desigualtat de salut. Hi ha desigualtats de salut que són molt evidents i que ens indiquen amb facilitat què hauríem de fer. No? La desigualtat, l'esperança de vida entre Angola i Catalunya o entre el barri de Pedralbes i el barri de Torre Baró a Barcelona. Però n'hi ha altres que no són tan evidents què hem de fer amb elles. Per exemple, la població més rica d'Angola té millor salut que la població més pobra d'Angola. Però la població més rica d'Angola té pitjor salut que la població pobra dels països rics com el nostre. Vol dir que aleshores els pobres nostres haurien de compensar els rics d'Angola? És una pregunta que faig. Com mesurem l'alternativa a la desigualtat de salut? Quina mena d'igualtat volem? Volem una igualtat estricta? Si tots no podem viure el que viuen a Pedralbes, una forma d'aconseguir la igualtat, és a dir, d'evitar la desigualtat de salut, és que tots visquem els mateixos anys que Torre Baró. Seria això just? A nivell per baix? Hem de prioritzar els que estan pitjor, els que tenen pitjor salut? Si prioritzem els que estan pitjor, això també té els seus propis problemes. Per exemple, la regla del rescat. De vegades, prioritzar el que té pitjor salut, quan aquest no pot millorar gaire, ens obliga a enterrar molts recursos en persones que, de fet, no en tindran gaire benefici, però són els que estan pitjor. Seria just fer-ho? Hem d'aconseguir un nivell de salut igual per a tothom, encara que sigui baix, com he dit abans. Segons quines polítiques fem, això pot ocasionar algunes distorsions. Per exemple, una típica política de salut és evitar la contaminació. Si evitem la contaminació, els que tenen pitjor salut milloraran la seva salut. Però paradoxalment, els que tenen millor salut, si evitem la contaminació que patien fins ara, encara milloraran més la seva salut del que ho han millorat els que tenien pitjor salut. De manera que les desigualtats de salut s'hauran eixamplat. Us fixeu? Millorant la salut dels que estan pitjor, estem augmentant les desigualtats de salut. On és la justícia aquí, exactament? Hem de comparar grups o hem de comparar individus? La idea dels determinants socials de la salut ens diu que hem de comparar grups. Però a vegades, quan comparem grups, ens perdem de vista desigualtats que només veiem si comparem individus. Imaginem un exemple senzill. Dues persones, un home i una dona, que tenen una esperança de vida de 80 anys. I altres dues persones, un altre home i una altra dona, que tenen una esperança de vida de 70 anys. Si mesurem la desigualtat per gènere, no hi ha desigualtat. Hi ha tants homes que viuen 80 anys com dones, com homes que viuen 70 i dones 80-70. No hi ha desigualtat de gènere. Només veiem la desigualtat si comparem individus. Per tant, no està tan clar que sempre haguem de comparar a grups, però tampoc està tan clar que només haguem de comparar individus. Bé, són algunes de les preguntes que us volia transmetre. Moltes gràcies per escoltar.
Bé, és el torn del debat pròpiament. Havia anunciat un debat entre vosaltres, però us anava a demanar, ja que són 7:45, que si fem un debat entre els ponents sigui breu o que sigui un debat que ja s'obri. Si hi ha algun, que hi hagi en tot cas una intervenció per cadascun de vosaltres i obrim ja. Molt bé. Sí? Teresa ja es vol afegir el punt.